en els atacs russos. Amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? Hola, la literatura, la poesia, les sèries i el cinema donen forma al programa d'avui. Benvinguts i benvingudes a l'Aviador. Començarem repassant l'actualitat cultural i institucional amb la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca. Després ens acostarem a una edició nova i ja van 21 d'Illa en Vers, un recital que concita poesia, música i pintura i que es fa demà i també dissabte a Menorca. Acabarem amb les sèries que ens du cada dijous na Cata Rosell i en l'escapada cinèfila d'Anna Marta Pérez, avui un homenatge trist però també especial. I tot passarà des d'ara mateix i fins a 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
No serà la sessió de Millennials que recuperarem a partir de setembre, però sí tota l'actualitat cultural, com deien, de Mallorca, amb la vicepresidenta del Consell.
Si vería a la rana, al camello y a la cabra. Si vería a la rana, al camello y a la cabra. Bilbilicos y gacelas rodeando por la plaza. Bilbilicos y gacelas rodeando por la plaza. Si oyera ya la flauta, el tambor y la mandolina, tañendo una melodía...
Escoltam a Tarta Relena, que és una de les bandes que actuarà en el context de la Lluna en Vers, el cicle de música que cada any ens regala la Fundació Mallorca Literària. També comentarem aquesta qüestió amb Antònia Roca, que és la nostra convidada d'avui. Com esteu?
Hola, molt bones tardes.
Vicepresidenta del Consell de Mallorca, consellera de Cultura, moltíssimes coses a tractar. A l'estiu la cultura no atura, diria que afortunadament. De fet, crec que és l'època com més profusa, no?, si parlen d'activitats culturals.
Sí, jo sempre dic que hi ha activitat cultural i que això és bon senyal, perquè significa que la cultura està viva a la nostra illa i, com dius, aquest estiu està carregat d'activitats a tots els nivells, ja sigui d'exposicions. Ahir inauguràvem, per exemple, la darrera exposició des Mallorca Fotofest, que és el festival de fotografia que s'ha dut a terme arreu de Mallorca, 11 municipis amb més de 30 exposicions, i ara els concerts estan de la Lluna en Vers, els estius de la Misericòrdia, i moltíssima activitat cultural i nits de l'art que hi ha arreu dels municipis. La veritat és que és un plaer gaudir de l'estiu i de la cultura.
Intentarem repassar-ho tot, que no és fàcil. Parlàveu d'art i tirant cap endarrere un període de mesos perquè s'anunciava precisament aquesta renovació, aquesta reforma, aquesta nova vida del Krekovic, que, si me permet l'opinió, crec que és un d'aquests espais que fins ara han estat una mica infrautilitzat i poc conegut, també.
Sí, el Krekovic és vera que és un museu que no s'ha tingut sempre molta difusió, no? I nosaltres li hem volgut fer ara una volta. En fet, després de 10 anys s'ha renovat la museografia. Hem recuperat l'espai de manera que ara, si el visiten, és molt més ampli, és més contemporani, diria jo, no? Un espai més obert on ara se veuen les obres, perquè les obres obres de Grekovic són obres immenses i n'hi havia potser massa, no? I necessitaven perspectiva, no? A més, també s'han canviat, que és vera que hi ha moltíssimes obres i només estaven exposades unes quantes, i jo dic que fa molt d'anys que no se renovàvem i ara se veu una museografia totalment diferent, molt més espaiosa, i a més s'ha ben separat en dues sales, no? Hi ha una sala, la més grossa i la principal, amb aquesta obra de Grekovic, però després també ara el que hem anomenat sala 2, on se poden veure els autors de segle XX relacionats amb l'illa de Mallorca que varen tenir vincle aquí a l'illa o que varen dibuixar paratges de la nostra terra i que també se pot visitar. I volem que sigui un espai renovant, no? Que la ciutadania i el pugui visitar. També sempre tenim un espai, no? On hi ha col·laboracions amb associacions de veïnats, amb els instituts, que quan no pot ser de manera el mantenim. I a més també hem fet una passa més, hem fet els premis Grekoart per primera vegada, uns premis que s'idees que siguin cada dos anys i amb l'objectiu, no, de pintar la façana principal de que Grekovic va guanyar Noriol en Grill, i jo crec que va presentar una proposta que segur que no deixarà ningú indiferent, no? Serà aquesta imatge espectacular de Grekovic en aquesta façana principal, que esperam poder veure's més de setembre, perquè les altres temperatures no han deixat fer feina aquestes setmanes com estava previst, però també és una manera de cridar l'atenció, no?, del museu, i que la gent digui que passa aquí, passen coses i succeeixen, i convidar la ciutadania a gaudir també d'aquest espai.
S'apostarà més per les exposicions temporals, per exemple, per dur cap al Grekovic per aventura mostres que se podrien fer en un altre lloc, però que precisament amb aquesta intenció de visibilitzar més l'espai i se poden dur al Grekovic a partir d'ara, més activitats per aventura?
Sí, nosaltres ja ho hem anat fent aquests anys. Hem celebrat, per exemple, el Dia dels Museus, on hem fet activitats familiars que fins al moment tampoc se feien. Hem tingut escoles celebrant allà els dies dels museus. Hem celebrat també diferents cicles de conferències, o recordo una que vaig anar, per exemple, d'Anna Caterina Belriu a xerrar de la gastronomia vinculada a les rondalles, no? Per tant, nosaltres ja tenim en ment es Grekovic, la programació que feim, esdeveniments culturals que se desenvolupen, i ho hem vingut impulsant, i així ho continuarem fent durant aquests mesos i per seguir, no? Pues donant veu i visibilitat també en aquest espai des Grekovic.
Feia uns dies que feu balanç també de la temporada del Teatre Principal. Si parlem de xifres, hem de dir que són bones xifres. 61.000 espectadors i espectadores han passat per aquest espai escènic de referència, no només de Mallorca, de totes les illes, i diria fins i tot de l'estat espanyol. Una mitjana del 70% de l'ocupació de les sales. Què hi ha darrere d'aquestes xifres que repeteixen bones? Clar.
La veritat és que l'altre dia, fent balanç del principal, a mi m'ha vist juliol de fa 3 anys, que quan vaig arribar en el Departament de Cultura i en el Teatre Principal, i en concret en el teatre, doncs, nosaltres vam arribar amb la proposta que havíem defensat la passada legislatura, que va ser la proposta de fer un concurs per triar la direcció del Teatre Principal, i van ser unes setmanes el mes de juliol, no?, que vam estar rebent tots els col·lectius per escoltar tothom, per compartir entre tots, no?, el que pensant que havia de ser el Teatre Principal. Van ser setmanes complicades, setmanes dures, perquè se m'ha criticat moltíssim, se m'ha dit que no tenia projecte cultural, inclús m'ho van demanar la meva dimissió. L'única vegada que la posició ha demanat la meva dimissió va ser aquell primer estiu, aquell juliol i agost, de fa 3 anys, no? Per tant, va ser un camí difícil, perquè, com dic, no va estar ben vist per tothom, però jo crec que va ser valent, que va ser decisiu, i crec que aquest resultat mos aval en aquesta decisió. Vull dir, jo crec que no hi ha millor resultat que s'incrementi el número d'espectadors, que s'aprovi una programació per unanimitat, com ha succeït en aquesta programació de setembre-juny, i que hi ha més de 60.000 persones que han passat per teatre principal. Jo crec que valen la decisió valenta que vàrem prendre fa 3 anys de triar la millor persona que volgués dirigir el principal, i crec que els resultats valen aquesta feina, no? Per tant, jo crec que aquesta feina va començar en aquell moment, amb aquella decisió que va dur, pues, a l'actual direcció a fer tota aquesta programació, que ha duit pues, aquests bons resultats, no? Han fet 6 sold-outs durant tota la temporada. Hi ha hagut programació molt diversa, hi ha hagut molta programació infantil per les famílies, més accessible també el teatre, perquè hi ha bucles magnètics en moltes més de les funcions, són molt més adaptades totes, no? Jo crec que, a part també de la programació, pues, s'ha fet aquesta feina d'obrir el teatre a la ciutadania, que tothom hi trobi el seu espai, com jo dic sempre. Jo sempre vaig dir que no venia satisfet amb gustos personals i que se tractava de que la millor persona dirigís aquell espai i que tothom hi pugui trobar el seu moment, no? Jo crec que ho hem aconseguit i aquests resultats d'aquesta darrera temporada, pues, és el que ho avala.
Clar, és una programació eclèctica, òbviament, que mira d'arribar a un ventall ample d'espectadors i espectadores. També hi ha programació en castellà, per exemple, amb obres que ve de fora. No sé quin seria el pròxim repte del principal, perquè és vera que si atenem a les xifres són bones, a partir d'aquí, no sé si augmentar pressupost, per exemple.
S'està
mantenint més o manco, no?
No, hem incrementat també el pressupost durant el darrer, només el darrer any crec que va estar en torn d'un 13%, cada pressupost apostant per la Fundació Teatre Principal, perquè hi creiem fermament, no? I jo crec que també una programació de nivell pues, també ha d'estar recolzada com no passa d'altra manera per els pressupost que feim des del Consell de Mallorca, no? Per tant, sempre tenim en ment aquest marge de millora i de fer programacions pues, que estiguin en el nivell que pertoca. Jo crec que s'està aconseguint per aquesta programació, no? I també que jo vaig a moltíssimes rodes de premsa, no? I escolten els directors artístics que venen de fora o en els artistes que venen, no? I tothom o molts manifesten és dir, pues, estem aquí a un teatre de molt de nivell, no? Que bueno, s'ha apostat moltíssim per tot, renovar tota la part tècnica que també feia falta, no? I jo crec que aquest nivell pues, s'està aconseguint i que no pot ser d'altra manera, pues, volen que així sigui, que les persones continuïn apropant-se al teatre gaudint ara d'aquesta programació ja aprovada, com deia, per l'any que ve.
A més, amb una temporada d'òpera que és referència també de l'estat espanyol, que se mantendrà, òbviament, i que, diguem que és un poquet la joia de la corona, no? Si parlem de la promoció del principal de Palma.
Sí, ara just hem acabat aquesta 40 temporada d'òpera, en la darrera Tosca, que va ser un dels sold out que s'ha fet. La veritat és que l'òpera té moltíssima expectació, no? I ara, pues, de cara a l'any que ve, pues, tindrem Faust, tindrem Madame Butterfly, i com no pot ser d'altra manera, pues, esperant que també siguin desgustats de la ciutadania, inclús també està previst en algunes, pues, se planteja la direcció, ara algunes se feien 3 dies, pues, fer-les 4 dies per precisament per això, no? Perquè estem notant que la gent respon molt bé a totes aquestes funcions i bé, has de rebut incrementar si és possible, no? També jo crec que algo que s'està aconseguint en els principals és fer xarxa, no? De teatres, pues, ja sigui en teatres d'aquí, com pugui ser Inca o Manacor, també a Ciutadella, ara també una de les coproduccions que enguany se fan amb el Teatre del Liceu, que feia moltíssims anys que no hi havia una coproducció. Jo crec que això també és molt positiu pel teatre principal, no? I perquè després les produccions pues, no només aquí, sinó que surten a fora i puguin fer pues, xarxa i puguin veure-se o molt altres espais. Jo crec que també és fonamental i que des del teatre principal s'hi està fent molta de feina i també s'està aconseguint.
Parlàvem abans de totes les coses que passen culturalment parlant a Mallorca, en aquest cas durant l'estiu també. Parlant de cultura en vena, moltes ja han passat, molt de teatre, música, moltes encara han de passar. També posar en valor els espais, no?, dels quals disposa el Consell de Mallorca i omplir-los de cultura.
Sí, mira, ara també una de les coses que hem fet noves enguany ha estat el Teatre Principal i la Fresca, que han fet 4 funcions a la Misericòrdia, que també s'han exaurit les entrades a totes elles, i això és de lo que se tracta, no? Jo sempre ho dic, en el cas de la Misericòrdia, el centre de cultura més gran de la nostra illa, i que hi hagi... Pues,
de més guapos, també.
Sí, la veritat és que és un espai preciós que ja de per si, no?, vesteix moltíssim, i cada dijous i divendres tenim espectacles familiars pel més petit de la casa, i els dissabtes hi ha diferents espectacles, ja siguin de jazz, de teatre, diferents tipus musicals, no? Perquè tothom que vulgui pues, se pugui apropar a gaudir d'aquests dissabtes a la Misericòrdia, no? Que també pues, sumen a tota l'activitat cultural que hi ha arreu de la nostra illa.
La Lluna al Vers és un altre d'aquests cicles ja consolidats de l'estiu, grans artistes, no? Maria Arnal va actuar fa unes setmanes, Paco Pecado arrencada d'aquí poc, Tartarrena, que la sentíem abans també, un poquet també obrint camí, no?, amb bandes que de vegades no són del tot conegudes aquí a Mallorca. Me'n recorda Rodrigo Cuevas, que va tocar fa uns anys, i poc després li donàvem el Premi Nacional de música folklòrica en aquest cas. Vull dir que també s'arrisca en part i en la qualitat com a objectiu. Sí,
sí, jo crec que la Lluna Mer ja és una de les cites culturals de l'estiu a Mallorca també, aquests que 14 concerts a 7 municipis, no?, que és aquest també funció del Consell de Mallorca, de que no pot ser d'altra manera, pues, dur la cultura per tota la nostra illa, no?, i són 7 municipis és que se desenvolupa la Lluna Mer, que molts de concerts que ja s'han duit a terme, i ara un dels grans que serà el pròxim dia 7 a Sant Joan, que és un dels grans, no?, que se fa sempre el principal cada any. Jo crec que és una de les cites consolidades de la tasca que du a terme la Fundació Mallorca Literària en totes aquestes activitats que feim durant l'any, no? Ara, justament, l'altre dia també vàrem poder celebrar l'acte central de Blai Bonet, amb aquest any que hem celebrat de Blai Bonet, vàrem tenir una veu plena de nius que vàrem inaugurar a la Misericòrdia amb 4 artistes increïbles de la nostra terra que vàrem tornar a posar veu en els versos de Blai Bonet, i que també se va fer a casa seva, no?, s'entenyir el 100 de mai, que també és una de les activitats que s'han duit a terme aquest estiu, i un any que culminarà el pròxim 10 de desembre, data del seu naixement.
I a més respon al públic, no? Són activitats que se facin o no es facin, jo crec.
Just aquesta darrera, que per posar-ne un exemple, 350 entrades exaurides en el Pati de Dones de la Misericòrdia.
I més, si no vaig errat, coincidia en la final del Mundial, potser?
Se de Santanyí, sí. Això va ser el dia abans, que era el dissabte, va ser l'inauguració. Sí, a la Misericòrdia.
Un rival potent aquí.
Sí, i just es diu menja, a les 7 va ser una plena de nius i 2 hores després va ser el Mundial. Coincidències que són imprevisibles.
Sí, no, clar, sí, sí. Qui no va saber tot el que passaria en aquest Mundial?
Efectivament.
Ha estat molta cosa. Arriben els Premis Mallorca, se convoquen, d'aquí poc tindrem notícies, no sé si pot avançar qualque novetat al respecte.
Estan a punt de publicar-se, esperant que surtin en els pròxims dies, i bueno, són uns premis que, tal i com ens varen comprometre també, no?, han mantingut les 5 categories que hi havia en català, i bueno, sempre hi havia també aquell sustó, aquell dubte que se posava damunt la taula, que quan dèiem que posarien també premis en castellà seria costa des de català, i això no sempre van defensar que no seria així. Hi ha 5 premis en català en les quanties econòmiques que hi havia, i han creat 5 categories més en castellà. Per tant, jo dic que això és més cultura, és més opcions per als autors, i és més edició de llibres i, en definitiva, més activitat cultural per l'illa de Mallorca.
I a part de fer feina, a part de gaudir d'aquestes activitats, que també forma part de la seva feina, però estic segur que ho disfruta, vacances ja ha tingut o no?
Les vacances és sempre complicat.
Jo li aconsello que les agafi ara, perquè li queda un any per davant bastant intens.
Esperant qualque dia podeu fer qualque break, podeu anar a fer un cafico i fer qualque parèntesi.
Pots conformar un baixador, home.
Totalment.
Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bon estiu, si molt bé.
Igualment, bon estiu. El refugio, los secretos se crearon para ti. Y danzar por las piedras. El anochecer nos recibía en una mueca de placer. Al llegar a la casa, la orden, el cansancio, los deberes no nos van a tu paisaje. Caminamos hasta el fondo del nogal a contar
las historias. Todo lo que somos ya lo fuimos, solo has de recordar y jugar con el aire. Y en los buenos sueños de verano siempre sueña regresar y cantar. Traspasando tu corazón, que se ha convertido en piedra desde que no bailas. Todas las arterias sin control y hacia el pecho sube el calor de esta tierra que te implora danza. Llegan ya las danzas del ayer, traspasando tu corazón, que se ha convertido en piedra desde que no bailas. Todas las arterias sin control y hacia el pecho sube el calor de esta tierra que te implora danza.
Tres ràdios, patrimoni.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, sí, 27 minuts, continua un programa, poesia, música, art en diàleg, generacions diverses presents a Menorca com a contenidor, contingut poètic, musical de la resta de les illes i també de Barcelona. Avui a l'Aviador parlam d'una nova edició d'Illa en Vers.
Hi ha la por del dia i segons que commouen.
La cita és doble demà a Can Saura, Ciutadella, a partir de les 9 i també a partir de les 9 dissabte al Castella de Sant Antoni de Fornells. Parlam amb els organitzadors, Pere Gomila i Llucia Pellicer. Pere, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
I Llucia, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Tenc dubtes sobre si són 21 anys, Pere, com a pare de la criatura, o 22. Aquí hi ha una edició que me balla.
Bé, realment són 22.
Són 22,
Què passa? Que el llibre de Dylan Verge posen 21. I això és perquè hi va haver un any que no hi va haver llibre.
Clar.
I es va fer una edició especial, que va ser una antològica de tots aquells recitals que s'havien fet anteriorment. Tot que va ser el 2015. I llavors van seguir, per una banda, la numeració, diguéssim, d'edicions de llibres, però enmig hi ha aquesta edició que també l'hem de comptar, perquè també va existir.
I t'ho direm 22, i a més, te diria que és igual 21 o 22, perquè estem parlant d'una cita molt consolidada, Pere, i m'has de dir quin és l'èxit, perquè no és fàcil arribar en qualsevol fet cultural a 22 edicions. Com ho has fet? Com ho heu fet?
Sí, no és fàcil, però va ser una cosa que va sorgir pràcticament sense voler. La primera edició que vam fer va tenir molt d'èxit i ens va animar a continuar. I Llanvers s'ha consolidat com un recital esperat i jo crec que la combinació que feim de poesia amb el diàleg que hi ha en la música i en l'art i vestit d'aquesta manera, jo crec que té un atractiu especial. I ens fa molt contents que cada any acudeixi molta gent, bàsicament, a escoltar poesia, que és una cosa que no és fàcil, però que jo crec que hem aconseguit aquesta connexió amb el públic, no? I amb un públic que a vegades és fidel perquè ve cada any.
Llucia, conta'm la teva aproximació a Llanvers. Com van ser aquestes primeres edicions en les quals tu ja estàs present i de quina manera?
Sí, jo me vaig incorporar perquè la persona que feia feina juntament amb en Pere, per motius familiars ho va haver de deixar. Llavors em vaig incorporar el 2016 i per jo la veritat és que gairebé podria dir que és una mena d'honor perquè és un recital que no només et permet projectar poesia i que la gent la conegui, sinó que també et permet connectar amb moltes maneres diverses de fer poesia i amb gent d'arreu, no?, dels països catalans, cada vegada intentam obrir una miqueta més, altres veus, altres maneres de fer, i això em sembla, i sobretot, ho he de dir, i Pere, no em renyis gaire, col·laborar amb en Pere, que és superfàcil, que ell té, no?, aquest ja sap cap on anar i en general resulta fàcil. Per això realment és un gust.
Parlant d'aquestes veus, Carles Minachin, Sílvia Pons, parlant de menorquins, de Maria Teresa Ferrer, de Formentera, Sari Anoia, Barcelona, Toni Xumeta, Bartomeu Crespí, també de Mallorca, mos faltaria qualque Vicenc en guany, però ja arribarà l'any que ve. I a més, artistes també que creen obra en directe. I na Sònia Orfila també, que farà el recital. A més, na Rita Barber, que tindrà, després ho comentarem, una participació especial. Pere, com triau? Perquè afortunadament hi ha molt on triar. Si parlam de poetes, de poeteses, també de músics, arreu de les illes n'hi ha. Quin és el criteri? Supos que cada any és més difícil, diguem, seleccionar, no?
Bé, també... És a dir, podrien seleccionar molt. També hi ha una qüestió de pressupost que no ens podem passar. I, per tant, hem d'ajustar, per una banda, la tria de poetes amb els pressuposts que disposam, perquè, esclar, podríem fer venir gent de més... Després valencià, n'ha vingut una vegada, però a vegades és difícil aconseguir allò que desitjaríem, no? Bé, la tria de poetes de Menorca, en 22 edicions han passat, ha passat molta gent, intentant que hi hagi noves veus quan no coneixem, i si no, anem incorporant poetes que ja hi han participat anteriorment, sí, intentant que no siguin molt seguits, no? Però evidentment hem d'anar repetint poetes de Menorca, com és lògic, i per altra banda, dins les possibilitats que tenim, Sí que hem tingut sobretot poetes de les altres illes. Enguany no hi ha cap eivissenc, però n'hi ha hagut altres anys.
Sí, n'hi ha hagut, sí.
I també intentam, ja dic, dins d'aquestes possibilitats, que vengui algú més d'altres territoris de parla catalana.
Mm-hmm. També un bon pretès, Llucia, per unir les illes i com tu deies, als països catalans. Enguany l'esperança és el fill conductor. Se m'ocorren moltes raons per posar l'esperança, diguem, en el radar, però vull que me les contis tu.
Bueno, sí, l'esperança davant la desesperança generalitzada, quasi, no?
Sí.
Per què van triar l'esperança? Perquè ens fa molta falta, realment, no? Jo comentàvem l'altre dia que bueno, qui hagi vist la imatge que il·lustra i que parla, que convoca el recital, veurà que és una persona arrapada a una mena de cercle de llum.
Sí.
I realment és molt simbòlica aquesta imatge. És aquesta necessitat que ara mateix tenim de trobar petits cercles de llum davant doncs, aquesta, bueno, com recentment, no? la devastació, el calentament global, l'escalfament global, la situació política, molta crispació així com a generalitzada, doncs anem a posar, no, un focus d'esperança o tots els focus d'esperança que siguin possibles davant el nostre voltant, que certament no és gaire esperançador. No?
De qui és la imatge, per cert, Llucia, Pere?
Sí, la imatge és... Sí, perdona, Pere.
No, digues.
No, la imatge és de Sònia Orfila.
De la mateixa Sònia Orfila, l'artista que estarà allà creant.
Correcte, sí. La imatge és d'ella. Sí,
mentre Nick Cartoset estarà a la guitarra. Deien que hauran... Dic colofó, supos que serà el darrer, com la darrera part del recital, na Rita Barber recitant a Josep Piera, que es va deixar fa uns mesos i que mereix no un homenatge, sinó molts. No?
Efectivament, Josep Piera és un dels grans de la poesia catalana, en llengua catalana, i realment es mereix aquest reconeixement. Ell, sobretot, va tenir molt de contacte amb Mallorca, però amb Menorca també, i hem volgut en aquesta ocasió que na Rita Barber, que estem molt contents de poder tenir enguany, recités un sol poema, que és Oda Amarga al Mediterrani, que recull molt bé tot l'esperit aquest de mediterranietat que tenia Josep Piera, tant en la seva vida com en la seva obra. No? I jo crec que pot ser un tancament brillant d'ell envers.
Segur que sí. Com t'imagines les pròximes edicions? No sé si te poses reptes, si aquest diàleg a tres bandes encara se podria complicar meravellosament més, o si ja està bé així. No sé si quan projectes mentalment a l'Illa Envers després d'uns anys que se te passa pel cap.
Realment jo personalment i en Llucia tampoc n'hem parlat d'altres tipus d'innovacions, però es podria... Havíem tingut en compte també alguna vegada posar qualque element de dansa, però tot és una mica més complicat després i de moment hem conservat aquest format. Això no vol dir que no ens hi posem i que no meditem també algun tipus de alguna casta de renovació, no? Que també seria possible i segurament desitjable.
Volies afegir alguna cosa?
Sí, jo senzillament m'abasta en percebre l'esperança o en tenir l'esperança que continuarem fent-hi enversos.
Tot despitjarem perquè això sigui així, ho saps.
Per això. Però sí, vam, si se'ns acudeix alguna cosa que pensem que pugui funcionar, evidentment que hi podríem afegir. De tota manera, que ja hi hagi tres maneres diverses d'art presents, clar, tampoc és qüestió de copsar massa a la gent que ve, però bueno, No estem tancats a res, evidentment que no.
Carles Minaixi, Maria Teresa Ferrer, Cèlia Nollet, Antoni Xumet, Sílvia Pons, Bartomeu Crespí, recitant, Rita Barber també ho farà, en homenatge a Josep Piera, i Cartoset estarà a la guitarra i Sònia Orfila posarà l'art. Tot això passarà a partir de les 9. No se m'acord res més guapo que ja quan ha caigut o que cau el sol, un poquet de poesia, de música, d'art, també és a Can Saura, Ciutadella, demà, recordem, dissabte, al castell de Sant Antoni de Fornells. Crec que aquestes cites, Pere, són més que necessàries i espero que el suport que teniu continuï, no només institucional, sinó sobretot del públic, que sempre respon, a més.
Sí, exacte. Esperem que sí. Jo estic il·lusionat sempre amb la resposta del públic, que sempre ha respost molt bé, i esperem, com deia, que el suport institucional, de fet, que el Departament de Cultura mantingui Llanvers com ha fet durant tots aquests anys. Esperem que sigui així.
Llucia, moltes gràcies també per empènyer. Tu des de 2016, en Pere des de fa ja 22 anys, i no afluixeu.
No, tenim... Anàvem prou empenta que no tenim intenció de afluixar per res.
Que bé, idò, una nova edició de Llanvers que és a tocar i que nosaltres ho celebrem, i ho celebrem també avui parlant amb els seus organitzadors. Pere Gomila, Llucia Pellicer, moltes gràcies als dos. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins aviat.
Que vagi bé.
Hi ha la por del dia i segons que commouen. Hi ha llum que pertorba o avenç en l'aire fosc. Podràs tindre plaer, moments assequíssim. Alguns diagnostiquen, altres faran la pràctica. Voldràs terra i verema o èxtasi de genolls. O sols desig de poques coses, ser feliç o trencar el plor abrupte a aquesta cantonada. Jaure en estelles seques, amb la pau de l'anciana i un saquet d'amor, de pèrdua, d'oblit, d'odi i miseració, protegida a les aus que gruen pel cadàver, perquè has de traçar cèrcols com el poeta en vela, tan pèrfida i tan lletja l'existència de tots per tancar-s'hi i estar. Això em van explicar els vells, que és poesia, un camp de foc de sàvies, amb pell i descendència, encerclar, encercar, circunvalar i tanques, por de nou, temps fregit, en un estany que vessa.
Tres ràdios, entreteniment. En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Que no és una altra que na Cata Rosell, quan són les 6:44, ja preparada avui en connexió telefònica. Cata, com estàs?
Molt bé, saludos de Palmanyola.
Palmanyola, què tens, bolo?
Que anem a fer Teatre Barra, sí.
I quina, quina fas?
Sísif.
Sí.
Amb en Joan Manel Vedell.
Molt bé. Sí. Mitologia i humor i moltes coses més que passen en 15 minuts. Saps que passen de coses en aquesta peça. Molt bé. Idò, quines sèries es dus avui? Vinga.
Doncs pues mira, avui, Rafa, us duc un documental sobre el meu veí del meu poble, que no és un veí normal, ha guanyat 22 grans slam, i avui xerrarem de Rafa, la sèrie documental de Netflix sobre en Rafael Nadal.
En
i
Rafa
ja vos dic una cosa, eh?
Sí,
però no és el típic documental sobre un famós d'aquest que realment estan de moda, no.
No, sobre els seus negocis, no.
No, ja,
és ironia.
Està dirigida per en Zach Heinzerling, que és un documentalista molt prestigiós, nominat a l'Oscar amb un premi a Sundance, i aquesta sèrie documental està nominada en els Emmys.
Ah.
I és, bueno, és una minissèrie de quatre... Sí, és la primera vegada que nominen a una sèrie que no és de parla anglesa, un documental que no és de parla anglesa. Són quatre episodis que l'acompanyaven Nadal durant el tram final de la seva carrera i mentre seguim aquest últim intent de tornar a competir, la sèrie reconstrueix, bueno, amb imatges inèdites, pues, el camí en què l'ha convertit, pues, mira, una de les grans llegendes de l'esport.
Té un tom bastant èpic, ara escoltarem el tràiler, no? Crec que a nivell de realització la veritat és que està molt bé. Marta Pérez, com estàs? Me deixes saludar a Marta?
Clar que sí.
Hola, Marta.
Hola, què tal? Molt bé.
A que no l'has vist encara?
Sí que l'he vist.
Sí, en sèrio?
Sí que l'he vist. Espera, realment, que diu una Cata, però jo tinc reserves, però no tant dels documentals, sinó dels mètodes per arribar a ser una superestrella.
Ostres.
Jo mai ho diré perquè no estic disposada a donar tant, probablement. I que no tinc el talent, també.
Bueno, el talent perquè tens moltíssim de talent. Per jugar al tenis, dius. No importa. Bé, Cata, que t'hem interromput.
No, que això que me deies, que és vera que la fotografia està molt cuidada, hi ha imatges d'arxiu que estan retocades i estan perfectament integrades i visualment és potent. Podem sentir el tràiler, si vols.
Vinga, posa'm el tràiler de Rafa.
Mira, papa, que va fer un vídeo ara.
Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
Es difícil, ¿eh? Pero es el momento.
Aquest tot èpic que dèiem, Cata, que dius que se centra un poquet en el seu final, precisament, no? Com deia el tràiler de...
Sí, i a més, bueno, a part de que fa després un recorregut, però se centra en el final i durant el rodatge passa una cosa inesperada, que per mi és el més interessant, que arriba a la recaiguda física d'ell. I és en aquest moment quan el documental fa un gir, saps? Ja no és com se construeix una llegenda, sinó perquè algú que ja ho ha guanyat absolutament tot és incapaç de deixar de competir. No? Això s'acaba convertint en l'autèntic cor de la sèrie. Se centra molt, el que deia Marta, és que se centra molt, molt, molt en el desgast físic d'ell. tot el que s'infiltra per no tenir mal i seguir competint quan tothom li diu que no, que ha d'aturar. Jo crec que és la incertesa, no?, d'algú que comença a assumir que el seu cos ja no li permet fer allò que ha fet tota la vida. Després, doncs, mira, apareixen entrevistes en Roger Federer, en Djokovic, en Antoni Nadal. És vera que des d'un punt periodístic no aprofundeix gaire en alguns aspectes així més incòmodes, no?, de la seva carrera, que és el que deies abans, no?, com les seves posicions o algun moment més de tensió amb en Djokovic, però sincerament tampoc trob que les he trobat a faltar. És una sèrie que a mi, que no sóc fan dels tennis, l'he gaudida, m'he emocionat. I t'agradi o no els tenis, tots en els que crec que em presumim, no?, que en Rafa duia el nom de Mallorca arreu del món, aquest documental està molt bé. O sigui, passa pel cap d'algú que ha estat el millor del món, no?, i descobreix que ja no pot continuar sent.
Se pot veure on?
És molt emocionant. A Netflix són 4 capítols d'una horeta.
Molt bé. I després també has duit, en aquest cas, una sèrie de fora.
Sí. Una sèrie britànica, un drama que se diu La vida en la sombra, i és una sèrie d'aquestes que molts demostren, no, que no fa falta una explosió cada 10 minuts per mantenir-te enganxat a la pantalla, perquè és de presons, però no és un thriller carcerari de fugues, de motins. Està basada de Life Inside, un llibre de Andy West, que coneix molt de prop el món de la presó, perquè el seu pare, el seu oncle, el seu germà varen passar per la presó, i ell creix en la sensació de que aquest destí se podia heretar, no? Això és l'eix central de la sèrie, la idea de vergonya heretada, de la por repetir la història familiar. I segueix un professor de filosofia obsessiu que té una família amb antecedents i comença a donar classes de filosofia a la presó. I aquesta feina, doncs, converteix en un viatge cap al seu propi pesat. Està plena de personatges complexos, de dilemes morals, ferides emocionals. O sigui, la presó és una excusa. Parla de presons invisibles, no?, que tots arrosseguen, com la culpa, la relació, i si estan condemnats pel nostre passat o poden decidir què volen ser. És molt bon guió i molt bona interpretació. Ara és ritmes, pausat.
S'ho prenc en calma, tota ja tenim La vida en la sombra. El segon títol que ens ha duit a Nakata avui, si parlem de sèries...
Que se pot veure a Movistar i són 6 capítols de 45 minuts.
Vinga, anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
Per la Marta, per jo, per la Cata, per tot el cinèfils. Avui és un dia trist, amb doble motiu o més. Ens ha deixat Glenn Hansard, protagonista de Commitments, i més proper, més sentit, Manolo Solo. Marta.
Sí, la secció d'avui ja era com una barretja...
Manolo Solo,
amor, Cata.
Ah, t'acaba d'enterar.
Sí, t'acaben de donar la notícia, pensava que ho sabies. Sí.
No.
Sí. 62 anys.
Sí, jo ara no sabia de què, i ara he vist que tenia un càncer, sí. I ho he vist molt jove, i una cara que és impossible no sentir aquesta mort. De fet, jo ara fa una estona t'he arribat a casa mon pare i mon pare m'ha donat la notícia com si fos una persona de la nostra família, sí. Mon mare ha dit, no sé qui és, li han mostrat la foto i ha fet aquest... Ah, clar!
Ostres, és a dir, és sí, pues mira, està... aprofitant perquè tothom vagi a veure ara mateix una quinta portuguesa.
Sí, i de fet, en Rafa i jo cada dematí de dijous xerram què dus avui, i avui li he dit, mira, Rafa, he de dur Mother Mary, però acabo de veure que s'ha mort en Manolo Solo i hem de fer una llista de lo imprescindible de Manolo Solo, que evidentment jo estic d'acord amb Nakata, que és una quinta portuguesa. De fet, va ser una de les meves pel·lícules preferides de l'any passat, sí. Dirigida per Nadalina Prat i Maria de Medeiros. És una pel·li esplèndida i, a més, que mos regala un protagonista de Manolo Solo, que no és una cosa habitual, perquè era un actor secundari, però d'aquests actors secundaris que t'aixequen una pel·lícula i te roben una escena. De fet, ell tenia un Goya per Tarde para la ira,
sí,
que va guanyar el Goya amb un paper que a lo millor no arriba a un minut sense el que surt ell a escena, amb un paper, en Triana, memorable. I és que Manolo Solo era capaç de fer això, no?, d'aixecar una pel·lícula
en
60 segons, minut i mig, és que no té més. Després, també record aquesta pel·lícula que a lo millor són de les úniques que la defensa, de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que a mi m'ha agradat. Mm-hmm. I ell també...
No, jo també. Jo,
sí,
jo, no, és el, no, és, no és el millor Erice, però...
No, clar, el millor Erice entre 3-4 pel·lícules, però a mi m'ha agradat. Després també l'hem vist fa molt poc... Tante, que també tenia un paper fonamental en aquella minissèrie, B, que feia de jutge, és un actor notarem moltíssim, moltíssim la seva absència. I, de fet, d'ençà que han sabut sa mort, han sortit a xerrar molt de companys periodistes alabant no tant la seva qualitat com a actor, que també, sinó que era una persona supergenerosa i que tothom estimava. I sí, avui estem tristos per
és
això.
És que té moltes pel·lis, a part, va moltes pel·lis molt bones, Tarde para sí. Ella lo dit, Anatomía de un instante, la sèrie, però també El patrón, sí. La flaqueza del bolchevique, sí. La venita del fauno, sí. Celda 211, Beautiful, Amor en tiempos ve la pel·lícula en sé, és que era un...
És que, Rafa, a Film Affinity, sí. que pel·lícules que té 109 pel·lícules acreditades.
Imagina't.
Com a... Clar, són molt, amb 62 anys, són moltes pel·lícules i ja te dic...
I teatre, que també en va fer.
Sí.
I teatre,
sí,
que també va fer. No sé si bueno, sí que estàs seguint, perquè més te toca fer feina a l'Atlàntida, presentant diferents bueno, activitats relacionades amb grans com Annie Arnaud, per exemple, no?
Annie Arnaud, vaig presentar també la d'Astrid Lindgren, avui me toca, per això estic per telèfon, avui me toca la de Virginia Woolf,
sí.
Estic mirant coses, vaig veure Forastera i diumenge aniré a veure El ser querido. Jo avui volia dur una escapada, perquè demà s'estrena Cine Ciutat, que era la de Modern Mary, que jo no vaig poder veure l'Atlàntida, i tu sí.
Jo sí.
I jo no sé si te vull demanar la teva opinió, perquè crec que no és molt positiva. Però
no
he de
positiva.
Dir que Modern Mary amb l'Atlàntida ha passat una cosa, i és que ha dividit totalment en el públic que va anar a veure aquesta pel·lícula.
Ostres.
A La Misericòrdia. He sentit coses com en Rafa, que m'ha dit que no t'ha agradat, tu no he de ser jo abogada del diablo, crec que no t'ha agradat, i he sentit de gent que li ha agradat moltíssim. De fet, no molt, moltíssim. Així que, quina és la teva opinió?
No, jo és que me va semblar que comença d'una manera espectacular i després passen allà com a 20 minuts que són mals de país. I això ja me va allunyar definitivament, però bueno, potser tampoc tenia el dia. De totes maneres, tot queda compensat per la meravella d'ahir. I aquí, per favor, o sigui, i ara posaria música de, no sé, música de violins. Estic parlant del Ciclo de l'Amor, de Cycle of Love. Estic parlant de la història d'amor més brutal que jo he vist a la ficció i que he sentit a la vida. I ara ja se pot contar, perquè després de...
sorpresa final, eh?
Des 98 minuts de metratge, on estàs allà amb el cor, amb un puny, menys si aquest home arribarà o no, perquè contàvem així molt ràpidament de què va la cosa,
sí.
Una dona sueca, una jove sueca, va de viatge a l'Índia, coneix un dibuixant... indi, que és de Los Intocables, o sigui, la casta més baixa del país. Viuen dues setmanes apassionants, s'enamoren, i ell decideix anar a veure la Suècia, com? En bici, perquè era l'únic mitjà. O sigui, travessar, imagineu-vos, la Índia, Pakistan, arribar a Iran, després Turquia, després ja Bulgària, l'Europa central, i arribar a Suècia. I que estàs tot el temps allà empenyent la bici perquè aquell home arribi. I clar, te juga, la pel·li te juga, no la contaré del tot perquè bueno, per si de casa, sí. Perquè molta gent que no l'ha vist encara. Però vos dic una cosa, els protes de la peli, que no vos diré si avui en dia estan junts o no, els protes de la peli varen comparèixer al Pati de la Misericòrdia ahir vespre. Després
un moment absolutament màgic.
I va ser un moment que, va, no sé. Jo vaig pensar en tu, Marta, perquè vaig dir aquesta pel·li, aquest documental, però en realitat és un documental,
sí.
Li encantarà també a Marta Peret. I a tu també, Cata.
Segur,
m'ha fet
moltes ganes. I de l'Atlàntida també. Mm-hmm. També ha donat un premi a una actriu danesa.
Boníssima, per favor, Natric, el dijo.
Que fa poc, jo vaig dur, està filmint, si la voleu veure,
sí,
la mujer danesa
sí.
Que val molt la pena.
Natric Dijon, que és una de les grans. Total, i a més Reina de Corazón, té moltíssimes pel·lícules, a més, molt bones. I després he vist...
I encara falten Gael García Bernal, falten coses d'aquesta Atlàntida.
Molta.
Això no acaba.
Jim Wilson, que jo no... No, sí. Jim, com se diu?
John Wilson.
No, John Wilson, que la història de Cemento, no, me referia sí. a la d'animació, a la pel·lícula d'animació, que és Jim... Ai, que també està molt bé. I moltes coses que estan passant, efectivament. Jo he vist de coses de gent d'aquí boníssimes. Eixam de Oscar Bernaza, no té res a veure en Eixam d'Eugenia San Pietro, que va guanyar el curtmetratge l'any passat. És un llargmetratge thriller rural que no mos podeu perdre. Amílcar, el documental sobre Amílcar Cabral, d'en Miguel Ec, per favor. i La Car, que ja va guanyar Màlaga i que també
s'ha
exhibit aquí. La Car,
sí, aquí. Jo també, a mi també és una pel·li fantàstica i se va estrenar la pel·lícula que li han fet a Ana Maria Solivella. Estalem Balear se va reestrenar jo d'en Rafa Cortés. Podem estar ben orgullosos, perquè a més són seccions superpotents, plenes de públic i que, mira, jo vaig demanar quant de temps, fa 20 anys que se va estrenar aquella pel·lícula, que jo record que vaig anar a veure a un cine.
Però jo vaig conèixer a Marga Grimald, que s'anava el dia, o sigui, estàvem fent un curs, que s'anava ella a l'estrena de la pel·li, que com ella és una de les actrius, anava i estaven tot nerviosos. I ara m'has dit que fa 20 anys...
20 anys, sí.
Algo.
Ja...
Sí, a més, que també val molt la pena revisitar jo, bé, òbviament, no? I sí, és veritat que s'estan presentant coses de cineastes de les Illes que valen molt, molt la pena, a part d'aquests grans títols. Jo no he vist encara El Ser Querido i tinc moltes ganes de veure-la.
Clar, mira, xerràvem fa unes setmanes. Què vols fer ganes? El Ser Querido? Al final, sí, el Segle Enda, ho veurem, segur que ho disfrutem, però que l'Atlàntida és molt més, passen moltes coses i mira, només xerrant d'Estalent Balear ja hem xerrat 5 minuts.
Efectivament, tio, l'Atlàntida Filmfest que tindrà com a colofó aquesta projecció del Ser Querido, la presència de Rodrigo Sorogoyen, el director, també de Victoria Luengo, d'en Javier Bardem, i que serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia i que ja estarem, Marta, fins la... Bueno, te veuré diumenge, però en antena fins la setmana que ve. Fins dijous. Adéu, Cata. Molta merda, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu.
Vinga, i en la música també que acompanya l'Atlàntica, concretament Teo Planell, que actua avui a les voltes acabant per avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies i que la Diada torna demà a les 6.
Bon vespre, són les 7.